setmana més, tanquem el programa de dilluns amb una secció que ens apropa a personatges de diferents municipis del Baix Empordà, les veus de l'Empordà. Marc Coll, què tal? Bon dia.
Bon dia, Dani, què tal? De dilluns.
Sí, 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 sí. Bueno, és l'últim dilluns de la temporada, la primera temporada, el primer trimestre que hem començat amb aquesta secció. Hem parlat les últimes setmanes del municipi de Forallac i hem conegut tant el Recuit de Fonteta com l'Espai Tònic de Vulpellac, una associació que es dedica a difondre l'art. On anem avui, Marc?
Doncs mira, doncs avui ens acomiadem de Forallac i ens desplacem fins al seu poble veí, que és Palafrugell, que tot i no ser la capital de la comarca, Palafrugell és el municipi més poblat del Baix Empordà, amb gairebé 23.000 habitants. A l'estiu, per això, però, es pot arribar a triplicar aquesta xifra i arribar fins als 60.000, ja que és un dels destins turístics més importants de Catalunya. La nostra convidada d'avui no es dedica directament al turisme, però sí que hi està molt relacionada. Avui ens acompanya l'Anna Sabrià, arquitecta i veïna de Palafrugell. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Anna, si et sembla, ara deia això, que ets arquitecta, a més veïna de Palafrugell, però per tota aquella gent que no et conegui, i així de forma breu, fem una petita presentació. Qui és l'Anna Sabrià?
Bueno, l'Anna Sabrià és, primer de tot, suposo que mare de dos criatures, arquitecta, palafrugellenca, enamorada de l'Empordà i de professió, això, arquitecta, i amb una gran afició que és la gastronomia.
Ara, si et sembla, em deies, ets arquitecta, encara que també estàs enamorada de la gastronomia, com bé ens comentes, però tu des de petita ja tenies clar i sabies que et volies dedicar al món de l'arquitectura o és una cosa que va venir ja més de gran?
Ostres, doncs la veritat és que no sé exactament per què, perquè no tinc cap familiar ni conegut que fos arquitecte, però sempre recordo des de molt, molt, molt petita que m'atraies molt aquest món de l'arquitectura. La veritat és que sí, que ha sigut una professió molt vocacional.
Tenies clar i que volies estudiar arquitectura, com bé em dius, però no va ser la primera carrera que vas estudiar realment, no?
Bueno, la veritat és que tenia aquest objectiu, però és cert que no vaig tenir la nota suficient i que en primera instància no vaig poder estudiar arquitectura, tot i que em vaig acostar a la professió a través de l'arquitectura tècnica. Però bueno, crec que són cosetes d'aquestes que la vida et porta, que segurament hi vaig acabar guanyant, no? Perquè sí que segurament si parlessis amb els meus pares allò va ser un drama absolut, però també recordo molt bé que passat aquest impàs de rebre una nota de la selectivitat, una noia que sempre havia tret molt bones notes i que va ser un fracàs absolut, i em vaig quedar una dècima d'entrar.
Bueno, vull dir que arquitectura és una carrera
nota,
difícil,
era una nota
alta, sí, sí, era una nota
moment,
alta.
En aquell moment, sí.
Però, i és,
però,
em sembla,
bueno,
encara.
Però aquelles coses que segurament en l'adolescència costen de pair, però recordo portar un mes a la facultat d'arquitectura tècnica i els meus pares dir-me, bueno, per Nadal ens posem a estudiar la selectivitat, no?, un altre cop, perquè vols anar a arquitectura. I jo ja els vaig dir, jo crec que aquí prendré moltes coses, i estava visquent per primera vegada fora de casa, en un pis d'estudiants a Girona, i ho vaig vehicular superbé amb una mica aquesta sensació de que, bueno, de que era un acostament diferent. Ho vaig fer, vaig acabar, i sobretot el que crec que més bé em va anar és que després vaig fer aquella carrera que volia fer amb total llibertat, amb la idea de pensar que ja havia complert el que s'esperava de mi i que per tant va ser una carrera que vaig disfrutar, però segurament d'una manera molt diferent que si hagués sigut la meva primera carrera.
A la presentació,
sí, sí, és veritat que sí, mira.
A la presentació hem dit que estaves molt vinculada al turisme, ja pel cognom. Vull dir, els oients de Ràdio Capital segur que ho tenen clar, no? Sabrià. Perquè, vaja, el teu pare és col·laborador d'aquesta ràdio, que això ja veig que és una cosa que ve de família, no?
Sí, bueno, a veure, per què estic vinculada? Doncs, evidentment, si tens un familiar que com el teu pare, que es dedica al món del turisme, doncs és una... he sentit els seus discursos tota la meva vida i els he i els hem amat i, per tant, acaben sent els seus propis, no? Però sobretot perquè des de la família, des d'ell, però també des de la meva mare, ens han inculcat aquest amor pel nostre territori, no? I per la nostra cultura i per la nostra gastronomia. I l'altre és que si has nascut a un poble com Palafrugell, segurament com el 98% de la resta de gent que ha viscut allà, el nostre entorn es dedica al turisme i, a més, les nostres primeres professions totes van lligades al turisme. O sigui, tots hem fet hores en un bar, en una cafeteria, en un restaurant, no? I, per tant, jo crec que som néixer ja amb una predisposició a orientar, a assessorar, a recomanar la millor platja, la millor ruta per fer en bicicleta, el millor puig per pujar el dia que fa una tramuntanada, no? I veure les medes de fons, o sigui que és una cosa que mames, no? Llavors, la meva sort ha sigut poder vehicular l'arquitectura en aquest món que m'apassiona.
Com ho has fet? Com es fa aquest el vehicular l'arquitectura al turisme? Explica'ns una mica què és el que has fet, quines són les teves feines més destacades.
Doncs la meva feina que teniu molt propera aquí destacada segurament va ser el restaurant Bòtic. A mi m'encarreguen el restaurant Bòtic el 2016 en el seu canvi de seu, que és de cursar a cursar centre, diguéssim, i per tant faig aquest acostament en el món de l'arquitectura gastronòmica perquè compren un mas que era una antiga fusteria de carros i la reconvertim en un restaurant que ja tenia una estrella Michelin i que és un projecte que em permet treballar colze a colze amb l'Albert Sastrejané i la Cristina durant un any ben bé de projecte i, per tant, faig una aproximació molt bèstia al que és el món de l'alta gastronomia, no? I quines són les seves necessitats, la seva logística, la seva funcionalitat, no? Com ha de funcionar això. Llavors, arran d'aquest projecte, m'he anat endinsant en aquest món dels restaurants i dels hotels, no? També, en el moment que sorgeix això, m'agafa un enamorament absolut per la seva professió i penso que és una gran oportunitat per vehicular les dues coses, no? I també, doncs, aprofito, jo sóc d'aquelles que estudiaré tota la vida, suposo, no? Doncs a fer un postgrau d'arquitectura especialitzada en hostaleria i començo a tenir clients d'aquests que dèiem del nostre entorn immediat, no? Petits hotels familiars que són nascuts, crescuts a l'inici del turisme a la Costa Brava i que necessiten renovar-se i actualitzar-se, no? Llavors, és d'aquesta manera que he entrat en aquest món, no? I que hem pogut lligar, doncs, al que és l'arquitectura amb el sector turístic.
Home, realment, Anna, algú com tu, que està tan, no, tan vinculada, com bé dius, al Baix Empordà i que estima, doncs, la restauració també del territori, em deies que, bueno, que entre altres coses has fet el restaurant Bòtic, que és molt conegut, però també has fet hotels, com bé dius, i a més aquest any, recentment, has guanyat, bueno, has estat premiada pel Col·legi d'Arquitectes, entre altres coses. Un projecte és el de Cal Lidet de Palafrugell. Primer de tot, donar-te l'enhorabona perquè és un bon premi i m'agradaria que m'expliquis perquè aquest hotel, de fet, és un d'aquests hotels familiars que comentaves ara, oi?
Sí, sí, la veritat és que estem molt, molt, molt feliços a l'estudi. O sigui, el que un vol i el que li encanta és que els propis col·legues de professió reconeixin, doncs, la teva feina del dia a dia, que és el que ha passat amb això. L'Hotel Can Liret és un projecte superpersonal d'un altre parell d'enamorats de l'Empordà que reconverteixen la casa dels seus avis, que és una caseta de doble crugia al centre de Palafrugell, en un mini hotel de 9 habitacions. ¿Vale? Llavors, ha estat un treball molt, molt bonic, molt colze a colze amb ells, on bàsicament el que volien era que, o sigui, perquè sigui sostenible un hotel de 9 habitacions vol dir mínim recursos humans, no? Per tant, hi ha una implicació gran en domòtica, en accessos, en controls, en capacitat de gestió molt fàcil d'aquests espais, i llavors el premi se'ns ha atorgat una mica diguéssim, dins d'arquitectura, en la part de patrimoni, justament per intervenir en una arquitectura absolutament vernàcula i aparentment sense gran relleu arquitectònic, i reconvertir-la en aquest espai amb aquests usos absolutament moderns, perquè tenim unes necessitats, doncs, de climatització o d'altres elements que tu busques en un hotel, no?, que vas a disfrutar i vas justament a intentar gaudir del que no pots gaudir a casa, però després ho hem fet, doncs, amb una cura que ja ens venia sol·licitada, diguéssim, des del promotor, que és que tots els industrials que han treballat allà són de Palafrugell i comarca, i que tots i cadascun tots i cadascun potser m'he passat perquè hi ha elements industrialitzats que potser han vingut més lluny, però en tot el que hem pogut hem treballat amb materials de la zona. Això vol dir que, per exemple, una part molt important, que és els paviments i els revestiments de tots els banys, són sortits d'aquí a la Bisbal, no? I la fusta és la pròpia fusta que ja hi havia a la casa, les vigues les vam haver de desmuntar-ne unes, aquestes es van aprofitar per fer mobiliari, les antigues portes es van aprofitar per fer els armaris de l'hotel, i ens han, diguéssim, una mica pues, premiat aquesta cura en aquesta rehabilitació i a la vegada l'agosarament d'esparracar tota la façana interior i convertir-la en una gran galeria, que són unes terrasses privatives de cada una de les habitacions de l'hotel, que donen, doncs, al campanar i a la Torre de Can Màrio de Palafrugell, no? I tens unes vistes espectaculars.
No, a part de les vistes és el que deies, no? Poder aprofitar materials d'aquí també de la zona és una cosa que no tothom fa i que demostra que realment estimes el Baix Empordà. També ara parlàvem de l'hotel, però també has estat premiada per una cafeteria que es troba a Girona, que tenim aquí al costat, que a més té relació amb el restaurant de les Magnòlies, que es troba a Arbúcies, o sigui que també és el que et deia, doble enhorabona, perquè són aquests dos premis.
Sí, aquest segon premi és un treball d'interiorisme fet amb en Jordi Ginebreda, que és interiorista, que això ho tenim molt al despatx, o sigui, treballem, som un equip pluridisciplinar, tenim arquitecte, aparellador, enginyer, interiorista, quan cal treballem amb disseny gràfic, que és extern però que és un col·laborador habitual, no? Intentem una mica gestionar, doncs, des del minut zero fins a l'obertura, amb una línia de continuïtat de tots els elements, no? I el Water Cup és una mica un treball d'aquest tipus que vam poder treballar íntegrament tot i cada un de les cosetes que es van fer fins a això, fins al límit aquest de que la carta, el grafisme aplicat, doncs, també surt del despatx, no? I una mica és aquesta la idea de l'estudi, o sigui, ens hem anat especialitzant, això vol dir que cada vegada som una mica més coneixedors de les seves necessitats, del món de la restauració, del món de l'hostaleria, intentem anar-li donant cada vegada una mica més de solució al client, de manera que ells realment es puguin concentrar en el que els hi pertoca, no?, una mica, o sigui, jo crec que al final tots anem aprenent, però que si un restaurador es pot concentrar en què oferirà, amb quina carta o amb quins recursos humans...
I no s'ha de preocupar en com s'ha de fer el restaurant.
Exacte. Sí que sempre, o sigui, el que volem és que reflexi el caràcter d'aquella persona que ens encarrega el projecte, eh? O sigui, jo crec que una de les coses divertides del nostre despatx és que és difícil que entris en dos projectes que hàgim fet nosaltres i que diguis, ai, mira, això és de l'Anna Sabrián. Doncs no, doncs el Bòtic...
Això t'anava a preguntar, hi ha alguna cosa que et diferenciï, vull dir, que diguis, mira, quan ho veus sabries reconèixer un restaurant o un hotel que és meu, o realment és impossible, vull dir que al final com també hi ha la mà darrere dels propietaris...
O sigui, jo crec que al final potser apareixeran tics, no?, perquè cadascú té pues, alguna solució que li agrada, que li funciona i que es pot repetir, però ara us anava a enumerar pues, algunes de les peces que he fet per aquí, que segurament algun oient hi haurà passat I segurament, pues, això que deia, aquests dos que hem dit, però el restaurant L'Eixida de Pere Tallada, la Blava de Calella, l'hotel Casamar van fer la cuina nova, que vam aconseguir obrir la cuina al comensal i que només d'entrar a l'hotel vegis ja la cuina. L'hotel Sant Roc hem anat intervinguent durant, ja portem uns quants anys, hem treballat des de la menjú i els soterranis i la part més logística fins aquest any arribar ja, pues, a la part de bar i cafeteria, que ja es pot veure i que es pot disfrutar. Doncs si passes per aquests llocs, vam fer una altra coseta molt divertida que es diu Tot Gelat, que és del restaurant El Toc al Mar, que és una gelateria que només obren a l'època d'estiu, per exemple, que és superfresc i de color rosa i molt xiclet i... Clar,
jo ara estava repassant no, a la...
Són molt diferents, que... són molt diferents. Semblen,
són molt diferents, però per què? Perquè la nostra intenció, no, nosaltres no estem fent aquí una sucursal de l'Anna Sabrià, el que estem fent és intentar donar caràcter a cada un d'aquests elements que ens encarreguen, però sobretot aquest caràcter ha de ser reflex directe de la persona que el porta.
Jo ara estava repassant a la teva web
els...
Estava repassant els, bueno, els espais que has fet tu, que has dissenyat tu, i anava allò repassant, mira, aquí he estat, i m'ha cridat l'atenció també un, perquè està, no està situat al Baix Empordà, està situat a Barcelona, que just a l'entrada d'una de les sortides de la Ronda, no? Una de les entrades per entrar a la ciutat, que és un parc que està a Horta, que sempre m'havia cridat l'atenció perquè tenia unes formes així cridaneres, i ara acabo de descobrir que
uau,
també...
Sí. A veure, aquest és un dels meus primers treballs. Vaig estar treballant durant bastants anys a projectes urbans a l'Ajuntament de Barcelona i és un treball fet juntament amb en Carles Casamor i la Patricia Falcone. Són dos personatges de qui vaig aprendre molt, 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 moltíssim, on van fer molt de carrer, molta ciutat i molt de parc. I aquest és el projecte més espectacular que vam fer, diguéssim, en aquella fase, perquè hi ha una zona de treball intern de parcs i jardins a sota d'aquest parc que veieu, hi ha una recollida d'aigües immensa per a la pròpia gestió i a més hi ha una deixalleria que gestiona part de les escombraries d'aquell sector, o sigui que és una obra molt faraònica, però sobretot l'impacte segurament del que és externament, o sigui, la part de paisatge està treballada amb molta delicadesa. La veritat és que és un projecte això compartit amb dos personatges que, bueno, que em van aportar moltíssims coneixements. M'ho vaig passar molt bé. Aquesta també és una part que hem anat estirant en l'estudi ara, que és que sí que hem fet molts treballs de consultoria per municipis turístics, no? Per exemple, per l'Escala, per Begú, per Sant Feliu de Guíxols, de vegades en aquesta idea de millorar doncs, el paisatge urbà, no? Que en diem, o sigui, que és allò que trepitgem cada dia i que sovint és fruit de moltes normes aplicades o redactades fa anys, i que doncs els usos i les necessitats del moment han fet que hagin, hi hagi hagut cert desordre, no? O sigui, aquí a la Costa Brava doncs, tenim alguns municipis que han mort d'èxit, no? La successió de 1.000 locals un al costat de l'altre, de l'ocupació de la via pública, doncs
sí,
allà
em
vaig aprendre
també,
bastant. Digues.
No, dic que és intentar també, a banda d'anar construint, no? És el que dius tu, cuidar el territori, perquè al final a vegades sembla que hagis de posar un local al costat de l'altre i no deixar, doncs,
perquè
intentar cuidar el nostre patrimoni.
Fa ara cosa de 2 anys, sabíem que l'EMD de l'Estartit t'havia encarregat un estudi per això que deies, no? Millorar la qualitat del centre comercial de l'Estartit. Com ha quedat això? Com està? Com ha avançat?
La veritat és que també passen coses que són les eleccions municipals i els canvis de colors dels nostres municipis, no? Políticament parlant. Ah, sí. Llavors, tenen aquest estudi sobre la taula i hi ha cosetes que sé que portaran a terme i que s'estan aplicant i hi ha cosetes que segurament quedaran al tinter. Al final, en aquell cas, era la part d'estudi que els hi ha de permetre justament doncs, adjudicar projectes concrets a gent concreta, no? O sigui, una part del treball que es va fer allà era perquè ells fossin capaços de redactar una normativa des dels serveis municipals, i altres parts eren suggeriments de posada en pràctica de coses que potser vaig aprendre això en el meu pas de l'Ajuntament de Barcelona, que, per exemple, un ajuntament tan gros com el de Barcelona, si no planifica, si no estudia 10 anys vista, si no és capaç de tenir un catàleg de mobiliari urbà, només faltaria que cada personatge de la brigada d'un barri decidís quin banc posa, no? No, escolti, en aquest carrer hi va aquest banc, no? En aquest espai hi va aquesta lluminària. Doncs una mica intentar posar aquest ordre intern, treballar com si fossis un municipi potser una mica més gran i que no estigui subjecte al criteri de la persona que passa en aquell moment, per tant, que tampoc estiguem subjectes a qui mana en aquell moment, sinó que els tècnics tinguin eines a la seva mà que siguin capaços de poder anar gestionant pues, aquest patrimoni que en diem paisatge urbà, perquè no és només allò que dèiem abans, que era espai urbà, que era el que caminàvem o que era propietat pública, sinó que totes les façanes privades formen part d'aquest paisatge del qual gaudim quan circulem, no? Doncs una mica hem anat donant aquestes eines i alguns d'aquests elements tiraran endavant i alguns altres potser es quedaran en el tinter. Però l'Estartit s'hi va posar i, per exemple, l'Escala sí que ha fet moltes coses de les que vam dir també en el seu treball. Potser allà destacava més la part comercial que la que nosaltres vam aportar, però és una eina que els hi permetrà pues, anar decidint, per exemple, quines són les intervencions prioritàries, no? a nivell d'obra. Llavors, aquestes feines a mi m'agrada molt fer-les en paral·lel amb la part d'obra pura i dura, no? Perquè fa il·lusió pensar que portes el teu granet de sorra en aquest territori que ens estimem.
Mare.
Digue'm, Dani.
No, digues, endavant.
A mi m'agradaria saber, per desgràcia, no, aquest any que ha estat tan complicat per tots els sectors, tu que estàs tan enfocada realment al sector del turisme, no sé si us ha afectat, com us ha afectat el Covid a vosaltres, no sé si en aquest cas hi ha menys projectes de restauració i han aparegut més d'habitatge de segona residència, per exemple, o altres tipus de projectes. No sé si, com ho has notat tu?
Bueno, l'has clavat. O sigui, ha passat exactament això. El mes d'abril va ser un drama en el despatx. O sigui, va ser cada trucada que rebíem era per dir guarda la carpeta, guardem aquest projecte i en tornarem a parlar. Però no et puc dir ni quan, ni com, ni si arribarà a bon port, no? Hi ha hagut desastres importants, o sigui, la gent en aquest sector comença la temporada per Setmana Santa, no hi va haver Setmana Santa, no sabíem com passaria l'estiu, no sabien si l'estiu s'acabaria o ens tancarien a tots de cop, per tant, mantenir també tots aquests equipaments continua valent diners quan tens les portes tancades. Per tant, nosaltres hem patit directament doncs, el mateix que estan patint ells i s'entén perfectament que et truquin i et diguin escolta, no ho sé, esperem, no? Llavors, d'altra banda, és cert que farem més segona residència, actualitzarem segona residència. O sigui, jo crec que hi ha molta gent que realment només l'utilitzava temporalment a l'estiu i que baixava algun cap de setmana, doncs que estan dient, home, la llar de foc, la calefacció, que millorar els tancaments, el per si de cas, no? O potser
sí, ja pensada també amb l'hivern, no?
Hi haurà potser menys mobilitat amb l'hivern i fins i tot la mobilitat que tindran. O sigui, pot ser que ens passem dos estius més fent més turisme intern i no agafant avions, per molt que arribi una vacuna i millori la situació, millorarà de cop i volta o tardarem igualment un procés llarg en què tot això s'estabilitzi? Llavors sí que hi ha gent, hi ha bastants bastantes persones de segona residència que estan actualitzant els seus habitatges. I segurament també hi haurà molta gent dels que s'han quedat en termes mitjos o de ciutat, Girona-Ciutat o així, que tenen un espai exterior superpròxim a 20 minuts, 30 minuts, i que també l'utilitzaven molt poc i que potser canviaran al revés, no? O sigui, que acaben fent setmanes més llargues en el que se suposava que era la segona residència i acaben fent nits concretes a ciutat. Jo crec que hi haurà un canvi de dinàmica en aquest sentit.
Sí, sí, bueno, i com vosaltres també, que em deies que us heu hagut de reinventar una miqueta a la situació, adaptant-vos a la situació, perquè no sé si, imagino que com em deies hi ha molts restauradors doncs, que han aturat els seus projectes, però no sé si hi ha algun que sigui més esperançador, pensant que l'any que ve doncs, estarem millor i que encara que sigui turisme intern, doncs podrem gaudir doncs, de la Costa Brava en aquest cas. No sé si tens algun, a banda de tot això que esteu fent ara per adaptar les segones residències, no sé si tens algun projecte de futur entre mans que ens puguis avançar, de dir, mira, doncs estem treballant amb... No sé si es pot avançar, tampoc, bé, potser hi ha coses que estan encara en el tintero, no, que es diria, sí. Però no sé si hi ha alguna cosa que estiguis treballant que sigui, bueno, d'això especial de, com el que m'has comentat fins ara.
Bueno, doncs la veritat és que estem fent un projecte que és molt motivador, que és un altre petit hotel similar al que parlàvem que ha sigut premiat, però a Blanes, que en aquest cas tindrà 11 habitacions i que és una finca catalogada també, la Casa Manyac, i que està en un espai privilegiat perquè està al passeig, és de les poques finques de planta baixa i dos que queden en aquell espai perquè el frontal de Blanes va ser molt massificat i proliferen més els blocs d'habitatges plurifamiliars que les petites casetes. I, per tant, sí, continuarem tinguent projectes motivadors, aquest n'és un, i jo estic molt esperançada. Jo crec que el sector del turisme és un sector molt potent i que quan hi hagin primeres petites bones notícies, arrencarem amb força. N'estic convençuda, n'estic convençuda. Jo crec que som una societat que ens agrada socialitzar-nos i que estem desitjant tots poder fer unes vacances normals, poder anar a sopar amb els amics, amb la família, no? Amb aquest entorn tan proper de Nadal on tothom està aquí amb dilemes de si ens podrem veure o no podrem veure. Jo crec que realment hi haurà una explosió d'alegria i de color, no? I de bon humor.
I gaudir, quan sí, puguem... i gaudir de la gastronomia que tenim aquí, que és molt potent, també.
Per tant, jo crec que és un parèntesi, no? És un parèntesi, és una... Estem en una situació que no ens havíem trobat mai, però que el territori i el caràcter que tenim farà que tirem endavant segur o segur.
Avui al Supermatí hem parlat amb l'arquitecta Anna Sabrià, d'aquesta secció de les veus de l'Empordà. Anna Sabrià, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I, Mar, nosaltres parlem de nou la setmana que ve ja no, ja després
no,
de Nadal.
No, anava a dir després de les vacances de Nadal, sí.
Sí, després de les vacances. Va, que vagi molt bé les festes
i
bon any i ja parlem el 2021.
Doncs bon any també per tu també.